Sí, en aquest safareig ja hi trobem la Nori amb tot el que ens porta avui per netejar. I és el moment que trenquem el gel i, bé, anem a veure què passa el dia d'avui.
Bon dia i bona hora.
Bon dia, Nori.
Aquesta cançó que acabes de posar... No, sí. Aquesta no, la de la Mercè. La Mercè canta, és molt maca.
Sí, jo no l'havia escoltat mai i jo em pensava que anava... Clar, a vegades, com escolts una cançó, alguna vegada sí que l'escolto per saber si és idònia per posar-la en aquest moment, o a vegades allò que vas de pressa, i avui era un dia que anava un xic de pressa a l'hora de fer l'escaleta, i no he pogut escoltar-la, i he buscat... És l'últim que ha fet, no és una de les més...
És l'última Mercè, no? Han promocionat amb aquesta?
Suposo, no ho sé, és que jo no sabia ni que anava de la festa de la Mercè. I he posat, la Mercè canta, últim llançament de Gemma Humet.
I bueno,
posem-li, molt serà, sense haver l'escoltat, que sigui una d'aquelles, a vegades, cançons lentes d'allò que al dematí costa un xic de passar, i m'ha sorprès a mi també,
doncs,
dedicada a la festa de la Mercè de Barcelona.
Sí.
Molt bé, Nuri, a veure, estem el dia abans,
el dia,
i avui m'agradaria que parléssim...
Abans de què?
Del dia abans d'una data que...
Ja te veig a venir.
Una data que es parlarà, que demà ja se n'ha començat a parlar...
Ui, ja fa temps que se'n parla.
I aquest any serà...
Especial
per la celebració que es farà dels 50 anys.
50 anys.
De la mort del dictador.
Aquest senyor...
Sí. Doncs aquest cap de setmana ja vam veure que tots els diaris, la gran majoria, ja hi dedicaven dossiers, en parlaven, i suposo que demà alguns també, el YouTube ja està mirant alguns d'aquests vídeos dedicats...
La premsa de dretes en farà... En tot en general, però bueno, una ho mirarà d'una manera, l'altra ho mirarà d'una altra. Després, demà passat, hi ha un altre efemèris també.
Sí.
Grossa.
La de la violència contra la violència.
No, 50 anys de la monarquia. La restauració de la monarquia.
Ah, sí. Bueno, jo tot
van,
això...
Van lligades, primer una i després l'altra.
Tot això ho vam poder viure...
No,
tenim aquí gent molt jove que encara tot això no va viure.
Però... No, esclar.
Però... Ja, no, tu,
jo tenia 25.
Tu que has viscut més dictadura que jo.
25 i 50, sumeu, els que sabeu sumar. Doncs sí, i tu en tenia...
Jo vaig néixer el 62, 72, 10, 13 anys.
De 13 anys, tu tenies 13 anys. Ni te'n vas enterar, tu.
Sí, que vaig enterar. Me'n vaig enterar... perquè jo en aquella època no anava a col·legi d'aquí, anava a col·legi d'aquí al costat, a Terruell, els hermanos,
i
recordo que pujàvem, els que veníem a buscar l'autocar, que venia aquí a les Monges, aquí davant de la plaça, venia a buscar-nos l'autocar per portar-nos a l'escola. I recordo que estàvem fent hi havia uns paletes que treballaven per aquí al voltant, i ens diuen, em penso que avui no tindreu col·legi. I nosaltres, que ha passat alguna cosa, diu, s'ha mort en Franco. I després ja va venir un pare d'un alumne, no sé què, i va dir, ja no podeu tornar cap a casa. I nosaltres...
Contents?
No perquè s'havia mort en Franco, perquè no hi havia cole.
Perquè no hi havia cole.
I vam estar 2-3 dies sense escola. I després sí que, la tornada, que si missa cap aquí, que si missa cap allà...
Va haver de petxugar després.
Sí. I així es va anar.
I nosaltres, ja estàvem esperant... Perquè aquest home li varen fer allargar,
Sí.
Això ara ja és del domini públic. Aquest home ja poder hagués mort 10 o 15 dies antes, el que passa que li varen fotre allà carregat de màquines i tubos i tot, i aquell en Villaverde, el gendre, doncs mira, el mantenia viu fins que a ell li va donar la gana per fer el coincidir el mateix dia que en Primo de Rivera. Totes aquests cuèntols. Nosaltres ja estàvem, encara no donen la notícia. Quan van donar la notícia, ho vam celebrar, evidentment. A casa es va celebrar.
A més, el teu pare, que havia patit les conseqüències del franquisme, lluitat a la Guerra Civil, havia estat empresonat, i no sé si després un cop ell ja va recuperar la llibertat, va tenir algunes conseqüències, va de patir algunes conseqüències o ja...
No, perquè feia bondat. Esclar, ell estava en la llista negra, perquè, esclar, encara que sortís de la presó, tots aquests, els republicans, estaven a la llista negra, que se deia. I ell, per nosaltres, per la família, per mi, doncs ell se va mantenir molt al marge de les lluites antifranquistes durant el franquisme. Després, un cop mort en Franco, després sí que va tornar... Ens vam tornar a fer militants del PSUC i vam tornar a reprendre, però fins que no es va morir. Tot això ho va fer-ho perquè, és clar, ell, home... Mm. Nosaltres allà a Barcelona estàvem demanats per un pis de protecció social al turó de la Peira. Clar, si ell no s'hagués comportat de la manera que...
No
ens l'haguessin pas donat mai.
Però tu no tens constància que aquella temporada que m'estaven allà hagués assistit a alguna reunió clandestina o algú,
no.
Parlar amb algú de la de les que eren la resistència, així?
No, les úniques reunions que es feien eren els diumenges, que anàvem... Bueno, esclar, allà hi havia un nucli d'escalencs, el meu pare, en Pere Sastre, en Ramon Andreu... i en Sidon Pasqual, aquest nucli d'escalents, que eren amics. Tots eren antifranquistes, evidentment. I els diumenges, quan ens trobàvem, les reunions, se parlava de política, evidentment. Però això no era cap organització ni no era res, era una trobada d'amics amb unes idees quasi bé totes iguales. I es parlava de política i, evidentment, se cantava, perquè també a tots aquest grup els unia l'afició al cant. Però no va estar mai en cap organització, ni el SUC, durant l'època franquista. Si no ens haguessin pas donat el pis de protecció social, que a còpia d'anys vam aconseguir.
Suposo, clar, també era això el punt d'atenció després d'allà on venia, del que havia fet, i esclar, que podia perillar, doncs, que...
Home, esclar, esclar, represàlies.
Represàlies.
Home, ja saps que n'hi havia, represàlies n'hi havia, esclar.
No sé si tu a l'escola que anaves, doncs, això es notava...
L'escola que anava, sí, quan vam viure que estàvem rellogats a l'Eixample, al carrer Consell de Cent, estàvem allà, i de compte, la portera tenia dret a vivenda, que la tenia a dalt de tot. Doncs la portera ens va rellogar a nosaltres.
Carai, però la portera tenim vivenda a baix normalment, no?
No, a baix hi havia la porteria, però després en aquell bloc...
Però hi ha moltes porteries que sí que allà mateix tenia la vivenda, no?
No, però aquest no, aquest anava així. Ella tenia a baix, tenia la porteria, que se diu, i després a dalt de tot tenia una vivenda... I bueno, mira, ens va rellogar una habitació allà rellogats durant molts anys, vam estar allà. Bueno, doncs quan estàvem allà, jo anava al bar Ramon Llull, anava a col·legi tan aquí. I aquí sí, en aquella època, aquí, cada dia se cantava el Cara al Sol, ja me la sabia de memòria, el Cara al Sol, resàvem, rosaris, venia el mes de maig, se tenia que fer el mes de Maria. Quan vaig tenir 8 anys no van demanar ni a mi ni als meus pares si volia fer la comunió, vaig fer la comunió i punto pelota.
No, esclar, perquè poc podies dir, poc podies abstenir de fer-la, sí, això. Sí, passaven tots, i més.
I bueno, jo el pare, doncs mira, doncs feia el que... Tot, esclar, tot ho feia perquè, per nosaltres, perquè no tinguéssim les represàlies que hi havia. I ja l'he. Me'n recordo molt bé quan anaven d'aquesta escola, el pla aquell dels americans, el plan Marshall.
El plan Marshall, no?
Sí, que nosaltres ens vam portar llet amb polvos i formatge.
El llet en polvo es donava molt, això, eh?
No, doncs en aquest col·legi donaven llet en polvos i formatge. Jo contenta cap a casa amb la llet en polvo i el formatge. Sí. I aquí sí que tot era franquisme. Això que era una de les escoles, es podia considerar una de les escoles públiques una mica més... no sé com dir-ho,
una tendència més
tan... però és clar, els mestres també estaven acotats, eh? Alto. També allà també hi havia la, hi havia la vigilància, eh? I els mestres tenien que fer el que els hi manava, perquè si no s'hi jugaven al lloc, si no els depuraven i qui sap allà on els afetien. Era tot un costum de, una cosa anava amb l'altra i tothom tenia que fer el que se deia la falange i totes aquestes coses, totes aquestes associacions.
Els que manaven i
els que manaven i tot
el que passava, després totes les censures que hi havia,
però mira, aquesta escola, doncs a mi ja m'agradava anar-hi. Bueno, aquell moment, és clar, era molt, i vaig anar-hi fins que vaig tenir, no sé si, espera't, 10 anys o així, fins que ens van donar el pis. Després van passar a l'altura de la Peira i després ja vaig anar. Primer vaig anar a l'escola pública d'altura de la Peira, però no, el pare no li va agradar, i després vaig anar a una acadèmia. A l'acadèmia ja era molt diferent, ja no cantaven pas el cara al sol ni totes aquestes coses, però les escoles públiques...
I com vas venir aquí ja havies acabat la teva època escolar?
Tenia 13 anys. Vaig venir aquí un any aquí a les escoles per treure-me el certificat d'estudis, que se diu. I després, quan vaig ser gran, per allà a la dècada dels 80, 80 i 81, que es feia l'escola d'adults, me vaig venir a treure el graduat escolar. En dos cursos vaig treure el graduat escolar. Que vaig coincidir, o era 81, 82, resulta que vaig coincidir amb lo d'en Tejero, quan anava.
En Tejero sí que ja recordo, ja estava, estudiava aquí, que havia vingut, feia, com havia començat aquí a fer l'escola d'FP, havia estudiat a Figueres, després vaig venir a repetir aquí, i recordo, doncs, això, de com va passar tot allò d'en Tejero, que és clar que molta gent pensava, hòstia, aviam si tornarem a el que ja teníem, no? Quasi, o aquella por que va haver-hi durant uns moments, no?
De
si aquesta gent arriba, doncs, a imposar-se tot el que teníem pensat.
Esclar, esclar.
Però això...
I després allà a Barcelona també... perquè el meu pare volia que fos... Ell, la seva il·lusió és que jo sigués professora de guitarra. Ell volia. Me va matricular a l'escola municipal, al Conservatori Municipal de Barcelona, me va matricular, i quan tenia 8 anys, mira, encara feia un mes per complir, perquè no podies entrar fins als 8 anys. Ara ja els agafen ja de naixement, quasi bé, les criatures, a l'escola de música, Doncs antes no, fins que no feies els 8 anys, no podies entrar al conservatori. I vaig començar al setembre, i esclar, només en tenia 7, però l'octubre ja feia els 8 anys. I allà vaig fer els 5 cursos de música. 5 cursos de música vaig fer. 5 cursos de música i 2 de guitarra. Perquè no te deixaven... Ara també ja te deixen començar de seguida instrument. Bueno, ara és molt diferent, esclar, ha passat molts anys.
Ha passat
més de 60 anys. I no te deixaven començar a fer instrument fins que no tenies... Sí, perquè hi havia preparació, primer, segon, a tercer te deixaven agafar instrument.
I fins abans tot era aprendre la solfa, diríem,
sí,
no?
Sí, aprendre solfa, ja està. Solfa i teoria, hi havia teoria.
Carai.
Sí. Hi havia solfa i teoria. Que jo el que me salvava era la teoria, perquè tenia molta memòria i la teoria, bueno, sempre trevia notes molt i molt altes i anava passant els cursos així. I vaig estudiar fins a 5 cursos de música. I l'últim, que ja no el vaig fer per circumstàncies de la vida, van venir aquí a l'escala, l'últim només era teòrica. I esclar, i el pare deia, ara ja estàs salvada, perquè la teòrica ja t'ho trauràs amb un... Ja ho sabia, que la teòrica jo era... Sempre tenia la màxima puntuació de teòrica.
I què feia? Que era una hora al dia o com feies d'això a l'escola aquesta? Quin horari era?
No, hi anava a la tarda, quan sortia de l'escola.
Què feia? La classe, què durava una classe? Una hora?
Una hora.
Però cada dia?
Una hora. I no sé si hi anava un parell o 3 de dies a la setmana.
Carregar la guitarra.
Bueno, primer no, però després sí, després ja carregar la guitarra i cap allà, i sí, sí, allà... I ja t'he dit, i la guitarra vaig fer dos cursos. Ell era el que volia, volia que fes això, i mira... I...
Però tu això no te va acabar de convèncer, potser.
Sí, no, ja m'agradava, no? Sí, guitarra, i vaig aconseguir tocar la guitarra i fer concert. Perquè se considera fer concert quan fas de memòria. Allà consideraven, allà, era el que consideraven ells. Doncs en l'examen sí, vaig tocar una peça de concert, vaig tocar, tota de memòria, amb guitarra. Era. Això ja el segon curs, perquè el primer ja eren molt més coses senzilles. I la càtedra aquesta d'aquí, del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, la que era la seva, era la Renata Tarragó, que és l'única dona que se sap que toqués... En aquell moment, ara ja n'hi ha més ara, alto, però en aquell moment era l'única que tenia la guitarra, que es feia, era guitarrista. El que passa que ella tot el dia estava viatjant i estava fent concerts cap aquí, concerts cap allà, i ho feia... Ara us ho diré, mandangues d'aquelles que hi havia allà. Ho feia el seu pare. El seu pare ho feia.
I era bon professor, pare?
Sí, sí, que era bon professor, sí, en aquell moment, sí. Però, esclar, a mi m'hagués agradat que m'hagués... Ella, perquè ella era la que posseïa la càtedra de guitarra d'allà. Però ella tot el dia estava de viatge i fent concerts. Sí, en aquell moment era l'única dona, no, ara ja n'hi ha més, ara
I després, de dones guitarristes, suposo que a casa també devies de tocar a practicar, no?
Com sí, a casa, home, estudiar, sí.
Però a part de lo clàssic de guitarra...
I el pare, vinga, va, tornem-hi.
El teu pare havia tocat algun instrument o...?
No, el meu pare sabia tocar una mica la guitarra, no, però era totalment autodidacte el meu pare, tant a la solfa com res, una mica la guitarra.
Com en Joan Ferrés.
S'havia autodidacte, s'havia après ell. Sí.
I després, bueno, a part de la... De lo clàssic que te feien allò de guitarra, hi havia algun tema de cançons així d'aquella època que t'hagués tocar amb la guitarra, que toquessis, que t'agradés?
No, tot era coses de concert, opus no sé què, opus no sé quantos,
però a part d'això, hi havia algun tema en guitarra que no fos d'aquí, que te digués,
no.
Mira, aquesta cançó de tal, me l'he tret ara en guitarra, o aquesta altra cançó, d'allò.
No, tu
seguies el protocol.
Sí, el protocol, sobretot, perquè allà ja ens deien que tenien que seguir el protocol, perquè si no agafaven bicis i no sé què, i no sé quantos.
Però... Després, com vas venir aquí, vas continuar tocant la guitarra o ja ho vas
deixar?
Sí,
bueno, aquí sí, tocava la guitarra i vaig fer-la. I vàrem cantar una vegada, vaig anar a cantar una cançó tota sola, o m'entero, i unes noies que el pare els va ensenyar, sí, tres o quatre cançons. Una era l'Estrafet, el vals de l'Estrafet, una era. I vam actuar pel teatre, que se feia molt, ja ho saps que es feia molt antes. I vam anar a la Cate també a actuar, tenia, sí, devia tenir 16 o 17 anys, tenia i poca cosa més. I després ja la guitarra la vaig deixar i ara ja res, ara.
Res?
Ara estan allà per treure la pols. La guitarra del meu pare. És una guitarra que ell sempre feia una explicació que, bueno... Per comprar-se aquesta guitarra havia hagut d'estalviar i estalviava una pesseta sobre l'altra. És més... Té valor sentimental que res més. Sí.
Però ara mateix, si entrés algú, t'aportés aquí una guitarra
res.
Ja preparada per tocar,
no
te sabries fer res?
No.
Res. No és allò de quien tuvo retuvo?
No, perquè si no practiques... les coses, si no practiques... I la guitarra, encara més, la guitarra.
Perquè, com fa que no... Com... L'última vegada, te'n recordes l'última vegada?
L'última vegada que la vaig tocar? No sé, mira, posem-hi que tingués uns 17 o 18 anys. Compte.
I va quedar ja allà arraconada. Ja...
Sí, mira, arraconada.
I ja n'hi ha temps d'allò que digui,
després, ostres... El meu net, l'Oriol, quan va venir aquí a l'escola de música, va triar d'instrument la guitarra, I mira, també al principi va ser... Bueno, no, al principi, perquè ara ho fan... Antes no, antes ja començava amb una guitarra grossa, que feia més morts la guitarra que això, quasi bé. Però ara no, ara comencen amb una guitarra més petita, i quan se fan gran ja d'allò, ja els hi canvien per la guitarra de les mides tradicionals. Doncs l'Oriol també va aprendre a tocar la guitarra amb aquesta guitarra. I... Mm-hmm. Fins que no... Després ja quan van saber més ja ni em van comprar un altre. Ell en sap molt, l'Oriol en sap molt, i me penso que ara continua practicant. Bueno, ara té molta feina amb les carreres que fa, perquè en fa dues, mm-hmm. Però ell en sap molt, ell, sí, sí.
Mm-hmm. Ja, bueno, ha continuat la tradició familiar de la guitarra.
La guitarra.
Perquè penso que n'hi ha cap més, no? Ni la Ivonne ni la Carme tampoc s'han interessat mai per la música i així per tant de tocar un instrument.
L'Ivon tenia molta afició a cantar, però el meu pare deia que desafinava. Bueno, també deia que... Bueno, segons el meu pare, jo tampoc no servia per cantar. Mira. És que... era molt... No sé... Ara diuen que tothom serveix per cantar. Mm-hmm. Diuen, ara. I el meu pare, bueno, si ara sentís això, s'esgarrifaria, perquè clar. No tothom serveix per cantar.
No, tothom serveix. El que passa que ara hi ha uns mitjans, per exemple, a l'hora d'enregistrar, que els desafinaments poden corregir. La tècnica te pot corregir els desafinaments.
La tècnica, bueno, i la sé, bueno, esclar, i ara amb la intel·ligència artificial encara més ara.
Això recordo ja fa anys, quan a vegada parlant amb en Joli, Josep Joli, sí. Que anava, quan anaven a gravar així amb els pescadors i tot això, vull dir, ja em recordo que va sortir així, que començaven a gravar així amb ordinadors i aparells, que diu, ostres, haurem de tornar a repetir perquè aquí hem desafinat. En un, aquí, un moment, ja us ho arreglo.
Ja està.
I en un moment els hi reclava aquella nota.
Sí, sí. Que diu, i d'això parles, ja parles d'anys.
Parlo d'anys, eh?
Doncs ara compta ara.
Compta ara. No.
Quan més avança la tècnica... Encara... I el meu pare no, el meu pare el que serveix, i el que no serveix, ja està. Mm-hmm. I era molt, molt estricte,
Clar, tu,
molt perfeccionista, li agradava la perfecció, li agradava...
Tu li has vist tots els assajos que es feien allà a casa teva,
no? Sí, a
casa
meva, sí, es va assajar, sí, sí, sí. I ell era estricte, perfeccionista, li agradava tot, ui... Ell per anar a cantar els sacrificis que havia fet. Bueno, tots els sacrificis que fos per anar a cantar. Si era necessari, no menjava.
Carai.
Perquè ell deia que amb l'estómac buit se cantava més bé. Ostres. Era el seu lema.
Era tenir unes coses així, és molt...
No, mira, no.
Moltes, manies que tenen i coses
sí,
així.
Sí, que vols que t'hi digui.
I el seu...
I
ja m'imagina't allà, cara Déu, com es començava a cantar una cançó. No, prou! Ja,
sí, aquí. Sí, ui, sí.
O tornem a fer, que...
El tornem, ja l'he... Sí.
Uh-huh. És una manera... Ja, una manera de fer...
Quan sortia bé, doncs endavant les atxes.
Mm-hmm. Bueno, i m'imagino que les cantades també, alguna cantada... el que havia escoltat tampoc li agradaven, però esclar, allà en directe no podies pas rectificar-ho,
allà davant de la gent
clar,
no pot
això,
pas
no.
fer
però dir, ostres, aquesta cançó
a més que, bueno al còpia dels anys antes la gent hi entenien més amb la música amb la còpia dels anys que han passat trobo que la gent ha perdut molta cultura musical. Mm-hmm. Ha perdut. Bueno, mira, què vols fer-hi? És el que hi ha.
I això que, esclar, a l'època que el teu pare cantava, no tots eren músics o sabien de música.
No.
Ara sí que tenim molt de components de grups,
sí,
estem
sí.
parlant en aquest apartat del món de l'Havanera, Cant de Taverna, que molts són gent que ja tenen estudis musicals.
Sí, ara sí. Abans no.
Poder n'hi havia un que sabia de música o tenia alguna cosa i els altres, ni papa. No els portessis una partitura que no fos la lletra escrita o no fos una partitura així amb una escala musical perquè no tenien ni idea.
Ni idea.
Que ara hi ha cantants que canten amb solfa, amb la solfa davant. Saben cantar amb la solfa davant, que abans era impossible. Possible.
Mm-hmm. Sí, sí.
Molt bé, doncs, Nuri, estem
ja... Jo antes també sí cantava amb la solfa, podia cantar, ara ja no. Jo, quan vaig acabar els 5 cursos de música, que s'ha dit, sabia llegir la solfa, que se diu, amb totes les claus. Amb totes les claus sabia llegir la solfa.
Molt bé, doncs, Nuri...
Bueno, mira, avui hem fet...
Avui hem rentat la teva... Avui hem rentat la teva roba interior.
M'ha agradat molt perquè m'has fet una entrevista.
Sí, quasi, quasi.
Un tercer grau.
Hem rentat la teva roba interior.
Sí, la meva roba interior.
Avui no eren llençols, no eren jersei, avui més aviat la roba interior, Nuri.
Jo sempre que vulguis que rentem roba interior, per mi cap problema.
Home, aquí rentarem tot tipus de roba. Avui ha tocat això...
Me sotmets a un tercer grau, ja estic preparada.
Perfecte. Doncs, Núria, bueno, amb la teva benedicció és el moment de posar punt i final al programa.
Adéu-siau i bona sort.
Molt bé, doncs avui amb la Nuri, que vull dir que, com ho deia, ens ha fet aquesta rentada interior i el que començàvem a parlar de la vintena, hem acabat doncs, parlant de la seva història, de quan va viure a Barcelona fins a l'actualitat, amb la música al mig, perquè ella doncs, ha viscut també doncs, la cultura musical, tant tocant un instrument com... escoltant el seu pare, bueno, i encara continuem amb el cor indica. Res més, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, demà hi tornem, ara us deixem amb el més calent a l'aigüera, amb l'Ona Vilà. Adéu-siau, que passin un molt bon dia.